Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Allargarem mesures, les mateixes que tenim, doncs 15 dies. Amb els 10 primers dies de mesures vam veure aquest fre, aquesta frenada. Comencem a veure ara una reducció, una disminució, una baixada tímida, ho repeteixo, molt tímida, però baixada al cap i a la fi, i per tant hem d'esperar si realment a veure com va en aquest sentit l'evolució de la corba.
És el secretari de Salut, Josep Maria Argimon, anunciant la pròrroga de les restriccions que ara mateix hi ha vigents per intentar frenar la pandèmia. S'allarguen fins al 7 de febrer, seran dues setmanes més de confinament municipal i de comerços tancats al cap de setmana. Només podran anar a pujar a la persiana aquells que són considerats essencials. El govern busca així rebaixar la pressió que hi ha als centres d'atenció primària i als hospitals, que és molta. És dimecres 20 de gener de 2021. Repassem altres titulars d'aquesta jornada. El primer, precisament, a les darreres dades de la pandèmia, l'augment d'ingressos a hospitals i a UCIs, Maite Polo.
Ara mateix hi ha 2.825 pacients a hospitals, 612 a unitats de cures intensives. Els indicadors, però, segueixen a la baixa. La velocitat de contagi és de 1,09 i el risc de rebrot de 678 punts.
Pedro Sánchez, partidari que Catalunya tingui un nou govern el més aviat possible.
El president del govern espanyol recorda que s'haurà d'acceptar el que acabi decidint el Tribunal Superior. Insisteix que la pròrroga no tenia consens ni polític ni empresarial.
Nou col·lapse a Rodalies Renfe.
Una avaria en el sistema de senyalització entre les estacions de Plaça de Catalunya i Sants ha afectat la circulació de les línies R1, R4 i R3, amb retards molt importants de més de 30 minuts.
I avui, 20 de gener, es compleix el primer aniversari del Glòria amb efectes encara evidents.
El temporal va afectar sobretot la costa, des de l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre. Allà la borrasca Filomena ha empitjorat la situació del Delta i avui la taula de consens ho denuncia en una declaració institucional.
En esports, el Joventut de Badalona rep el Nanterre francès.
En la segona jornada de la fase de grups del top 16 de l'Eurocup masculina de bàsquet. També juga avui a Romania el Cadí la Seu en partit de la fase de grups de l'Eurocup femenina davant el Namur belga.
I fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, que ens expliques. Bon dia.
Hola, molt bona tarda. Matí de dimecres amb núvols abundants a l'àrea del litoral i prelitoral central, comarques de Tarragona. També punts a la depressió central, núvols que es mantindran compactes de cara a aquestes properes hores, tot i que puntualment es podrien trencar una miqueta. I esperem també doncs, que la nuvolositat al llarg de la tarda es faci més abundant arreu del país. Núvols que arribaran per l'oest del país, acompanyats també de precipitació, en conjunt per a precipitació que serà d'intensitat feble, força dispersa, principalment afectarà les comarques de Tarragona i Lleida i sobretot el vessant sud del Pirineu. Pirineu del Prepirineu més occidental. De cara al vespre, de manera aïllada, podrien arribar a la resta del territori. De cara a demà, dia una mica variable. Matí amb predomini del sol, tot i la presència d'alguns núvols, sobretot al Pirineu i Prepirineu més occidental, i a la tarda els núvols es faran més abundants i arribaran precipitacions a les comarques del nord-oest del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors, al control de so. I tenim Ivan López a la redacció, Maite Polo, i coordinant Marta Manyé. Us parlant a Morgades i Valldosera, passant gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la pròrroga de les mesures anticovid del govern, el confinament municipal i el tancament comercial de cap de setmana, que recordem que està restringit a les botigues essencials. Així ho ha decidit aquest matí el Procicat, que allarga doncs les restriccions fins al 7 de febrer. Ho ha anunciat aquest migdia el secretari de Salut, Josep Maria Argimon, en la roda de premsa que oferia per explicar l'evolució de la vacunació. Fem una primera parada en aquesta compareixença. Jordi Casino, bon dia. Què ha dit Argimon de les restriccions i de les vacunes?
El secretari de Salut Pública ha volgut destacar que els principals indicadors sobre el ritme de contagis ja fa dies que van a la baixa a Catalunya i això és bo, però que la pressió assistencial als hospitals és massa alta, que continua creixent i que ja hem superat els topalls màxims de la segona onada. Per tant, davant d'aquest escenari, Josep Maria Argimon ha confirmat la pròrroga 15 dies més fins al dia 7 de febrer de les actuals restriccions.
Allargarem mesures, les mateixes que tenim, doncs 15 dies. Amb els 10 primers dies de mesures vam veure aquest fre, aquesta frenada. comencem a veure ara una reducció, una disminució, una baixada tímida, ho repeteixo, molt tímida, però baixada al cap i a la fi, i per tant hem d'esperar si realment a veure com va en aquest sentit l'evolució de la corba.
Un Argimon que veu bé avançar el toc de queda a les 8 del vespre i que ha avançat que a partir de la segona setmana del mes de febrer començaran els cribatges massius que es podran fer amb automostres a farmàcies d'arreu de Catalunya després de la prova pilot que s'està fent a Barcelona i dels cribatges que es fan en centres escolars, uns espais on ja s'han fet 60.000 proves, de les quals només un 1,7% han donat positiu.
Començarem el mes de febrer, cap a la segona setmana de febrer, quan nosaltres haguem acabat ja tot el que són els cribatges de docents, tinguem tot això ja molt ben engreixat. No ho extendrem a tot Catalunya, perquè aleshores la logística és molt complicada, sinó que ho farem per territoris concrets.
Pel que fa al calendari de vacunació, Argimon ha destacat que ja han posat totes les que han rebut fins ara, 160.000, tenint en compte que mantenen una reserva de 20.000 per si de cas. Del total, el 52% s'han posat en residències i el 48% a professionals sanitaris. I una dada, de les persones que ja porten vacunades més de 12 dies, unes 40.000, només un 1,3% han desenvolupat la malaltia i la majoria abans d'aquests 12 dies. Per tant, el risc de contagiar-se baixa notablement, és 6 vegades inferior a partir d'aleshores.
Gràcies, Jordi Casino. Argimon parlava de vacunacions. A dia d'avui podem dir que se n'han posat 161.400 les primeres dosis i 872 de les de segona volta. Així ho recull el darrer balanç de salut, que, com dèiem, titulars, continua mostrant una pressió creixent a caps i hospitals. I és que avui s'ha superat el pic de la segona onada en nombre de persones hospitalitzades i en nombre de persones ingressades a les UCIs.
El focus continua sobre les cures intensives. Hi ha 612 malalts ara mateix, són 18 més que el pic del 4 de novembre i molt per sobre del llindar que el sistema pot suportar amb garanties, que és de 500 pacients. Als hospitals hi ha 2.825 persones ingressades, 46 més que el màxim a què es va arribar ara fa dos mesos. A més, s'han registrat 3.913 nous casos de Covid les darreres 24 hores i han mort 69 persones més. Pel que fa a les vacunes, com deies, primera dosi a més de 161.400 i, com dèiem, el risc de rebrot ha baixat a 678 punts. La velocitat de la transmissió del coronavirus a l'1,09, però la incidència de casos a 14 dies ha continuat creixent fins a 647 casos per cada 100.000 habitants.
Mentrestant, encara en clau de pandèmia, però políticament el govern prepara les al·legacions que demà portarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè permeti prorrogar les eleccions. Recordem que ahir els magistrats van tornar a deixar vigent la convocatòria per al 14 de febrer en acceptar unes mesures cautelaríssimes d'un dels recursos presentats. No han entrat encara, però, en el fons de la qüestió. Siguin, doncs, el 14 de febrer o el 30 de maig, les eleccions han estat presents aquest matí al Parlament en la compareixença que feien els consellers Alba Vergés i Miquel Samper davant de la Diputació Permanent. Val a dir que a última hora s'hi ha incorporat una altra compareixença que havia sol·licitat d'urgència el vicepresident Pere Aragonès. La seguia la Mont Carvajal. Mont, bon dia, com ha anat tot plegat?
Sí, bon dia, Anna. Doncs el vicepresident del govern, Pere Aragonès, s'ha colat, diguéssim, mig per sorpresa, fa uns 10 minuts en aquesta intervenció en la Diputació Permanent del Parlament. Ha començat dient que vol comparèixer per expressar la seva preocupació, perplexitat i indignació perquè l'ajornament estigui qüestionat i encallat ara al TSJ. Aragonès ha dit que el País Basc i Galícia van poder posposar les eleccions sense interferència i, en canvi, a Catalunya els tribunals poden afavorir algun grup polític concret.
La possibilitat que una vegada més la justícia torni a condicionar aquesta legislatura afavorint els qui avantposen de forma totalment irresponsable els seus interessos a la salut de la ciutadania seria absolutament rebutjable.
Aragonès diu que des del setembre passat el govern segueix els informes jurídics i sanitaris, que els partits estan al cas i ningú no els ha qüestionat mai. Recorda que divendres tots els partits estaven d'acord en ajornar, ningú va dir que el govern no estigués habilitat per fer-ho. Afegeix que seria incoherent posar el toc de queda a les 8 del vespre i alhora cridar la mobilitat per anar a les urnes el 14 de febrer. Assegura que batallaran fins al final perquè es mantinguin el 30 de maig, perquè estan convençuts, diu, que és el millor pel dret a vot i a la salut. I ha fet una crida a la responsabilitat de tots els poders, també el judicial, perquè vagin de pressa decidint. Per la seva banda, diu que el govern ja té acabades les al·legacions que presentaran demà. Aquesta intervenció de Pere Aragonès ha obert un torn de respostes. Està intervenint ara la diputada del PSC, Eva Granados. L'escoltem en directe.
seguretat jurídica. I sembla que vostès són incapaços d'assegurar ni una ni l'altra. I per tant, les eleccions quan, senyor Aragonès? Doncs quan el govern garanteixi una votació segura i una seguretat jurídica, cosa que ara sembla que el seu govern...
Doncs és el que està passant en directe en aquests moments al Parlament de Catalunya. Gràcies, Mon Carvajal. Encara sobre la convocatòria d'eleccions, sobre quan s'han de fer, aquest matí també n'ha parlat a la xarxa Joaquim Segalés, que és investigador del Centre de Recerca de Sanitat Animal. Ell defensa clarament fer-les més endavant. L'ha seguit el David Fleta. David, bon dia. Què ha dit? Què ens en destaques?
Segalés recorda que tota aglomeració en pandèmia és un risc, perquè és segur que aniran a votar persones infectades, algunes d'elles perquè ni tan sols seran conscients que pateixen la malaltia.
Qualsevol element que provoqui aglomeracions de persones que eventualment hi poden haver d'infectades, segurament subclínicament o amb una mínima simptomatologia o que no li dona cap importància inclús la persona que està infectada, això és un risc. Aleshores, si podem evitar aglomeracions, jo entenc perfectament que aquestes eleccions es puguin posposar. De fet, ho trobo lògic des d'aquest punt de vista. Quan incrementen el nombre de casos d'infectats, sabem que unes setmanes després incrementa el nombre de morts per aquesta malaltia. Aleshores, des d'un punt de vista sanitari, crec que està claríssim.
D'altra banda, Segalés ha explicat que, al contrari del virus de la grip, al coronavirus li costa més mutar. A més, aposta perquè la majoria d'aquestes mutacions no faran el virus més fort ni més transmissible, sinó que tindrà un impacte nul.
Gràcies, David Fleta. De moment, però, les eleccions segueixen convocades pel 14 de febrer i això està obligant els ajuntaments a córrer per fer els sortejos que havien de fer per la composició de les meses electorals. Coneguem el cas de la PARI amb els companys d'UAU Lleida Ràdio. Míriam García, bon dia. Aquí com esteu?
Davant la possibilitat que les eleccions s'acabin celebrant el 14 de febrer, la Paeria de Lleida va decidir ahir al vespre convocar el ple de sorteig de les meses aquest dijous al matí. Aquest s'ha fet de manera semipresencial amb l'assistència física dels portaveus dels grups municipals i telemàtica per part de la resta de regidors del consistori. D'acord amb el sorteig, el número 273 és el que fixarà la composició de les 147 meses dels 46 col·legis electorals que hi haurà a la capital del Segrià. L'altre número, que també s'ha sortejat per formar les taules, és l'interval que s'aplica entre els electors de les meses per fer la selecció, que en aquesta ocasió ha estat el 6. Aquest interval dificulta que diversos electors de la mateixa família puguin formar part d'una mesa electoral, alhora que contribueix a evitar que repeteixin persones que han estat designades en altres convocatòries. Per a cada taula s'han d'escollir 9 components entre presidents, vocals i suplents. En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, el cens electoral de la ciutat de Lleida està integrat per gairebé 92.400 persones.
Crònica d'UAU Lleida Ràdio, gràcies, Míriam García. Més política, aquesta hora el vicepresident Pere Aragonès compareix, com escoltàvem, al Parlament de Catalunya. Abans ha presidit una reunió amb el món local sobre fons europeus de recuperació. Hi havia presidents de les diputacions catalanes i també alcaldes de les quatre capitals. I qui avui també parlava dels fons europeus per la recuperació és el president espanyol Pedro Sánchez. Ho feia en un acte organitzat per l'agència EFE, on ha acabat posicionant-se sobre la polèmica per la data de les eleccions catalanes. Diana Bermejo, bon dia. En quin sentit?
Bon dia, Anna. El president del govern espanyol ha dit que Catalunya necessita un govern amb plenes competències quan abans millor. Ha qualificat la situació de crisi de governabilitat i ha assegurat que la decisió de posposar les eleccions no es va prendre amb consens polític ni amb el suport d'empresaris i sindicats. Escoltem Pedro Sánchez.
Catalunya necessita cuanto antes un gobierno con plenas facultades, con plenas competencias. Eso es lo que han dicho los sindicatos, eso es lo que han dicho los empresarios en Cataluña y eso es lo que han dicho algunas fuerzas políticas catalanas. Creo que lo que tenemos que asumir es la decisión que tome, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sobre la recuperació econòmica, el president espanyol ha posat l'automoció i, en concret, el vehicle elèctric i les bateries com un dels sectors claus per rebre fons de reestructuració europeus. Però, a banda de la sostenibilitat i la digitalització, ha recordat que el govern tindrà en compte que els projectes siguin socialment integradors. L'escoltem.
Que aquellos colectivos que se puedan ver más vulnerables, por ejemplo, con la transición digital y la automatización de puestos de trabajo, vean que esto puede representar una enorme oportunidad de progreso y de empleabilidad para ellos mismos. Por tanto, el enfoque de integración social y territorial es fundamental.
Sánchez ha reconegut que una de les fortaleses econòmiques d'Espanya, el turisme, s'ha convertit ara en la seva major feblesa i que per això cal que aquests fons europeus serveixin per fer-lo més competitiu amb una transició digital i ecològica profunda.
Gràcies, Diana Bermejo. Paraules de Pedro Sánchez sobre les eleccions catalanes, que de ben segur tindran rèplica o valoracions les properes hores des d'aquí, des de Catalunya. Però tornem a les qüestions econòmiques, a la campanya que posa en marxa Pimec per ajudar els sectors més afectats de les restriccions de la pandèmia. Montse Hidalgo, bon dia. Quina és? De què va?
Bon dia. Una campanya que Josep González, el president de Pimec, justifica precisament per aquestes restriccions que fan que les mesures hagin de ser urgents, de caràcter sostingut i d'implementació coordinada. La patronal catalana es mobilitza amb la campanya Sense Pimes ni Autònoms no hi ha futur i omplirà de cartells establiments i serveis per denunciar l'impacte econòmic als diferents gremis i sectors.
El conjunt d'aquests sectors representen aproximadament 774.000 treballadors. Segons les nostres estimacions, els sectors estan deixant d'ingressar un total de 183 milions d'euros diaris. Hi ha un esgotament, hi ha una frustració i una desesperació per part de tots aquests sectors. Hem reclamat ajuts directes per activa i per passiva i no arriben o arriben poc i tard.
Pimec reclama ajudes de 4.500 milions d'euros mensuals a repartir de manera directa en funció de l'ocupació afectada i el grau de restricció.
Gràcies, Montse Hidalgo. Passa un minut d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que ens ocupen avui. El Procicat prorroga 15 dies més les restriccions per frenar la pandèmia fins al 7 de febrer.
Seguirà, doncs, vigent el confinament municipal i el tancament de comerços al cap de setmana, exceptuant alimentació i farmàcies. El govern busca rebaixar la pressió a centres d'atenció primària i a hospitals, que és molta.
Efectivament, continuen a l'alça els ingressos a hospitals i a UCIs.
Ara mateix hi ha 2.825 pacients a hospitals, 612 unitats de cures intensives. Els indicadors, però, segueixen a la baixa. La velocitat de contagi és de l'1,09 i el risc de rebrot de 678 punts.
I ara l'escoltàvem, Pedro Sánchez, partidari que Catalunya tingui un nou govern el més aviat possible.
El president del govern espanyol recorda que s'haurà d'acceptar el que acabi decidint el Tribunal Superior. Insisteix que la pròrroga no tenia consens ni polític ni empresarial.
Continuem i ho fem amb aquest matí de col·lapse que s'ha viscut a Rodalies Renfe, una avaria en el sistema de senyalització entre les estacions de Plaça de Catalunya i Sants, a Barcelona, ha afectat diverses línies amb retards molt importants. Adif assegura que hores d'ara ja l'ha reparat.
De mica en mica tornarà la normalitat a les línies R1, R2 Nord i R2 Sud, R3 i R4, però tot el matí ha estat desesperant per a milers d'usuaris. I aquí ha trigat 2 hores a fer un trajecte de 40 minuts. Segons Renfe, però, han estat de més de 30 minuts. I a l'angoixa del retard s'hi ha afegit la de no abaixar la guàrdia amb les mesures de protecció davant la Covid.
Doncs anem a Premià de Mar per veure com estan les coses en una d'aquestes línies afectades. Connectem amb Ràdio Premià de Mar. Manel Ferrer, bon dia. Com ha anat aquí al matí?
Els viatgers del servei de Rodalies porten des de primera hora sentint aquest avís. Es tracta d'una avaria que s'ha detectat aquest matí en el sistema de senyalització entre les estacions de Sants i Plaça Catalunya. Aquest problema ha afectat a les línies R1, R3 i R4. A la R1, per exemple, s'han reduït la freqüència de pas i en sentit l'Hospitalet Molins de Rei, els trens són desviats a Passeig de Gràcia sense fer parada a Arc de Triomf ni tampoc a Plaça Catalunya, ocasionant així col·lapses d'usuaris i que veuen dificultats per respectar les distàncies de seguretat. A la R4, alguns trens comencen o acaben recorregut a Sant Andreu Arenal, obligant els passatgers a seguir el seu trajecte en metro. A hores d'ara s'acumulen demores de més de 40 minuts, el que cal sumar que des de l'inici de la pandèmia s'ha reduït la freqüència de pas d'alguns d'aquests trens.
Gràcies, Manel Ferrer, des de Ràdio Premià de Mar. Avui hem de passar també, o si més no, mencionar els Estats Units. Aquesta tarda, a la nostra, s'hi farà el relleu a la presidència del país. Joe Biden prendrà possessió enmig de mesures de seguretat extraordinàries i sense que hi sigui present el seu antecessor, Donald Trump, que acaba d'abandonar la Casa Blanca en helicòpter. La capital està blindada amb 25.000 militars després del violent assalt de fa uns dies al Capitoli per part de partidaris de Trump.
L'amenaça de nous boicots llançada per seguidors de Trump i també les mesures per la pandèmia han obligat a reduir al màxim la presència de públic. Ha parlat del clima social previ a la investidura a la xarxa Mary Ann Newman, que és directora executiva de la Farragut Fund, que és una fundació sense ànim de lucre que promou l'intercanvi cultural entre els Estats Units i Catalunya.
Després del que va passar la setmana passada, hi ha primer una sensació d'alleujament i al mateix temps com una mica d'angoixa, diguem-ne, per si torna a passar alguna cosa. Evidentment, si hi ha 25.000 soldats a la ciutat, és poc probable que hi hagi cap tipus d'insurrecció, però vaja, són coses tan estranyes i tan extraordinàries que fan pensar. Jo crec...
Doncs aquesta tarda veurem aquesta presa de possessió de Joe Biden a Washington. Ara, de moment, continuem amb aquest aniversari, aquest 20 de gener, fa un any del Glòria, del temporal que va assolar tot Catalunya i molt fortament determinades zones. Els efectes van ser devastadors, sobretot a les comarques de la costa, de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, també a la ciutat de Girona. Com dèiem, una de les zones més afectades va ser les Terres de l'Ebre, el Delta de l'Ebre concretament, on aquests últims dies la borrasca Filomena, a més ha acabat de reblar el clau. Per això avui la taula de consens del Delta ha fet una declaració institucional, un crit d'auxili que diu que portaran a Europa. Connectem amb Ràdio Ràpita. Sílvia Berbis, bon dia, explica'ns en més coses, si us plau.
Hola, bona tarda. Sí, alcaldes i representants de la taula de consens del Delta de l'Ebre, que està formada pels 7 municipis del Delta i també les dues comunitats de regants, amb el suport de més de 30 entitats del territori, s'han trobat a la barra del Trabucador, al terme de la Ràpita, per llegir una declaració conjunta coincidint amb el primer aniversari del temporal Glòria, un temporal que va evidenciar la feblesa del Delta i que va provocar estralls que encara ara es poden veure i que s'agreugen quan arriben tempestes menys greus a priori, com ha estat el cas de Filomena, que citàveu ara, fa poc més d'una setmana. En esta declaració que han llegit en plena barra del Trabucador, trencada de nou per l'envit del mar, la taula ha anunciat que inicia una defensa legal del Delta de l'Ebre davant la que consideren inacció per part de les administracions, i en este sentit han avançat que comencen gestions amb la Comissió Europea per obrir un procediment d'infracció comunitària contra l'administració espanyola i també la catalana per no adoptar les mesures necessàries per evitar el deteriorament del Delta de l'Ebre. La taula ha reclamat també de manera immediata una nova declaració d'emergència davant els efectes del nou temporal estos dies i la corresponent actuació coordinada entre l'Estat i la Generalitat. Aquesta declaració es ratificarà demà dijous a les 8 de la tarda de manera simultània en els plens extraordinaris que convoquen els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Delta. Ara sí, crònica cultural. Situem-nos en aquest cas a Barcelona, que prepara un pla per quan es pugui reactivar el turisme cultural. 150 personalitats dels mons culturals, turístic i creatiu n'estan parlant des de fa més de 2 mesos i han elaborat un full de ruta amb 10 ponències. Ana Ruiz, bon dia. Es tracta, a més, de desplegar un concepte metropolità de Barcelona. Han dit, què significa això?
A més del turista que visita Barcelona per uns dies, el pla presentat avui vol augmentar el nombre de visitants de llarga durada. Aquells que poden residir a Barcelona durant un temps per motius empresarials, acadèmics o altres vinculats a la cultura i la investigació. Tot plegat en col·laboració amb la resta de ciutats metropolitanes per fer de Barcelona i el seu entorn un districte internacional de forta atracció exterior. El regidor de Turisme i Indústries Culturals, Xavier Mercè, ho ha explicat d'aquesta manera.
No té cap sentit, jo almenys ho considero així, que el districte cultural de l'Hospitalet no sigui considerat com un espai cultural de Barcelona. Però exactament com és així, ho és l'oferta gastronòmica xinesa de Fondo, o ho és les àrees ecològiques o les futures àrees ecològiques que vinculen al voltant del Besòs, Badalona, Santa Coloma i Barcelona, Sant Adrià també.
En aquest sentit, s'impulsarà el mapa i el cens de les activitats i esdeveniments culturals de Barcelona i la seva àrea metropolitana, una eina que actualment no existeix.
Gràcies, Anna. Tot seguit, els esports. Ens els porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, quan vulguis.
Bon dia, parlem de bàsquet perquè el Joventut de Badalona rep el Nanterre francès en la segona jornada de la fase de grups del Tot 16 de l'Eurocup masculina. Els badalonins buscaran un nou triomf a partir de 8:45 de la nit al Palau Olímpic de Badalona. Escoltem el jugador de la penya, Ante Tomic.
Nosotros venimos de una victoria muy importante contra Unicaja.
en Eurocup. Y me quedo con esto. Mejor entrar a enfrentar el partido contra Nanterre sabiendo que hemos ganado un partido muy importante contra Unicaja. Nanterre es un equipo muy físico, que corren muy bien la pista, con jugadores fuertes, jugadores atléticos, y nosotros tenemos que igualar este nivel de dureza y de intensidad.
També en bàsquet, el Bàsquet Girona rep el Força Lleida en partit pendent de la Lliga L'Eport a partir de les 7 de la tarda. I també en bàsquet, l'Uni Girona juga demà contra l'Ekaterinburg després de guanyar ahir el Riga en el primer partit de la segona fase de grups de l'Eurolliga femenina. Que l'Eurocup, el Cadí la Seu, torna a jugar avui. Ho fa d'aquí uns minuts a partir de les 3 de la tarda davant del Naurm belga, després de superar ahir el Lilla francès. Bernat Canut parla de la importància de ser fortes avui mentalment.
Això, esperem amb la calma suficient, amb la intel·ligència, per saber que serà un altre partit complicat i que l'hem de tornar a afrontar amb aquesta mentalitat, amb aquesta autoritat, no?, que ha mostrat l'equip a darrere.
I arran de l'anunci del govern de permetre el vot per correu en les eleccions a la presidència del Barça aquesta tarda, el president de la Junta Gestora, Carles Tusquets, tornarà a reunir-se amb els tres candidats a la presidència per abordar un possible canvi en les dates. I Eusebio Sacristán ha sortit de la unitat de cures intensives de l'Hospital Clínic de Valladolid, on estava ingressat des del dia 30 de desembre per una caiguda. I un darrer apunt, en hoquei sobre patins, el tècnic Josep Lluís del Riu ha deixat de ser l'entrenador del Vendrell d'Hoquei Lliga. Segons que ha avançat Ràdio i Televisió del Vendrell, el substituirà el seu segon, Xavi Ferrer. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dimecres. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 2:45. Fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Terra de poetes. Berta Rubió Faus, Rapsoda. Lulu. Aquest cos que consola i tortura i avança i s'arbora i es plega i recula i es dona i s'amaga i s'abranda i vigila i provoca i esglaia i s'enfila i s'enflama i retorna i subleva i exalta i revifa i esclata i porta la pau i la guerra. Feliu Formosa, dins cap claredat no dorm.
Cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Sabies que...
El 22 d'octubre de 1797, el francès André Jacques Kernien realitzava el que es considera el primer salt de la història en un paracaigudes modern. Això és, en paracaigudes sense estructura, similar als que s'usen en l'actualitat. Eren paracaigudes de seda d'uns 7 metres de diàmetre que es va obrir una vegada que Kernien va tallar la corda que unia la góndola en la qual ell anava muntat a un globus d'hidrogen. El descens, des d'uns 1.000 metres d'altura, van anar en forma de coctelera perquè els paracaigudes no tenien cap buit que permetés escapar l'aire, amb el que es balancejava de costat a costat. No obstant, obstant això, Garnerín va sortir il·lès del seu salt, el primer de molts. Abans que el de Garnerín, el primer salt en paracaigudes documentat correspon a Louis Sébastien Lenormand, qui el 26 de desembre de 1783 saltava des de la torre de l'Observatori de Montpellier, usant un paracaigudes d'una mica menys de 5 metres de diàmetre amb una estructura de fusta.
I really just forget that melody.
When I pop that, then they all call me. Maybe later I can't talk now. Carly's a call. She from the north, she from the Canada. 45 dates, I'm on the road. And you know I always sell out the show.
Why shot my wrist, it go like sha, 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 sha. I got your bitch singing la, 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 la. I shot my wrist, it go like sha, 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 sha. I got your bitch singing la, 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 la.
Let's give it a vibe.
Cha, 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 cha. Como se mueve mi muchacha, cha, 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 cha. Ay, mami, cuando tú te agachas, cha, 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 cha. Como lo mueve mi muchacha, cha, 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 cha. How I try like that.
When I popped off, then they all called me. Maybe later I can't talk now. Carly's so cold, she from the north, she from the Canada. 45 dates, I'm on the road. And you know I always sell out the show.
Why shot my wrist, it go like sha, 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 sha. I got your bitch singing la, 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 la. I shot my wrist, it go like sha, 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 sha. I got your bitch singing la, 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 la. I was dry like that. Hey man,
flex, no cap, they underscore, they wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform, they wonder how I stride like that. Vamos a darle el cuerpo más de ritmo, pa' que no sea más de lo mismo. Te voy diciendo cosas al oído, tú sabes que lo nuestro es divertido. Vamos a pedirnos otra ronda, un poco reggaetón pa' entrar en onda. Es un avión que prende la turbina, que vuela y chupa mucha gasolina. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that.
Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
There are nights when the world is asleep and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left on all the loves and places? On every sheet I signed my name. Would I do the same if this was my last?
És en marxa la campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99. Per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69. I al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.